Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Aguitós tampoc crec que estigui.
No, per això, per això, òbviament.
Vull dir, jo crec que al final els mercats són els que són, com diu el Dani, el mercato, vull dir, al final, fins l'últim segon, fins l'últim minut, passen coses, fitxatges i, bueno, encara estarem uns dies així, jo crec.
I que està lliure i que no necessita cap equip.
Exacte.
Vull dir, i no té cap lligam amb ningú equip que li pugui dir, pues ara no surts. I el mateix no depèn de ningú, depèn d'ell mateix.
I tampoc el qui el vulgui no estarà preocupat perquè no estigui fent la pretemporada. Exacte. O no, m'explico, amb l'equip.
Però jo ho entenc perfectament, el tema de la dona, dels fills, que ara...
Parlem de l'edat que té Jordi Alba, òbviament, també entra en el context.
34 anys, té pràcticament tot fet, ho entenc perfectament. Però negociar?
Sí, però potser ho té fet, però dic...
Va trucar per telèfon i dir que això i l'altre, escolta, això no té part de que la dona estigui embarassada.
No, però ho pots tenir fet i anunciar-ho aquí 2 setmanes. Aquí. Vull dir, òbviament, treballant, segur que els seus agents deuen estar treballant per al seu equip, no deuen estar esperant, però que a l'hora d'anunciar-ho i tal...
Sí, sí.
O de tancar-ho, depèn de la decisió final. Jo crec que els agents hi deuen tenir 3 ofertes a sobre la taula i ell, pues, quan vulgui, decidirà la que vulgui. Òbviament han d'estar treballant, si no malament. Dani, tinc la frase que abans dèiem, la del Tata, perquè dèiem, volem al·licients. No, no és dolenta,
A veure.
Que Zubizarreta la va dir.
Sí.
El Tata Martín a Messi li va dir, sé que usted puede echarme, pero no me lo demuestre a diario.
Veus?
A veure si li repeteix.
Per això deia que els contextos també influeixen en aquest sentit.
Puede echarme,
molt bo,
La frase.
Hombre.
La frase és bona. Sí, la frase és collonuda. Sí, sí, sí.
Sí, sí.
En fi, a veure si en aquesta ocasió la relació és una miqueta més... Jo crec que Messi ja està en un punt competitiu una miqueta menor. A veure, 16 minuts per sobre de la mitjanit. Mentre seguim esperant novetats meteorològiques de Miami, i de fet, mentre estem pendents que el Roger Saperes... Avui el programa anirà així. És una qüestió de directes, una qüestió d'anar buscant protagonistes, i en Saperes està moment per tal de trobar veus, i de seguida en tindrem una que crec que és prioritària que escoltem a l'antena de RAC1. Està jugant ara mateix l'Atlético Paranaense, està jugant partit de la Sèrie A i està guanyant 2-0 contra el Bahia i amb gol de Vitor Roque.
Vitor Roque, no?
Vitor Roque.
Ho has de dir enfadat, no?
Exacte, Vitor Roque, exacte. Roque. I de moment, Vitor Roque que segueix marcant gols. Espera, que crec que tinc el Sape per aquí. Pot ser que estiguis per aquí, Sape?
Hola, Dani. Hola. Estic aquí.
Fantàstic. Aquí. No sé si...
Estic buscant un protagonista, però també ha quedat enganxat, havia de venir cap aquí, i ha quedat...
La pluja.
Per la pluja, i hem quedat que així que, doncs, les condicions meteorològiques ho permetin, s'acostarà cap a la nostra zona.
Cap mena de problema. Com tenim ara mateix meteoròleg Saperes, com tenim la situació?
Citrons i un patac d'aigua.
Sí,
patac d'aigua, el que està caient ara mateix sobre el Drive Pink Stadium. Sí, sí, ara comencen a... Hi ha zones del camp que estan entollades ara mateix. Hi ha zones d'aigua...
No té un bon drenatge, no.
No, eh?
No, la passarel·la també i el rectangle que hi havia allà al mig l'han cobert absolutament de plàstic i també hi ha molta aigua. Per tant...
I quina previsió hi ha, sap?
És que no hi ha cap previsió, no ha vingut ningú a parlar amb nosaltres, simplement que des de la nostra posició a la cabina podem veure els marcadors del camp i allà, insistentment, van repetint només aquest weather delay.
La Porta Aventura.
Sí. És a dir, que hi ha llamps en aquesta zona.
Vol dir llueve de cojones.
Si no ho teniu clar, aquí tenim l'aclariment.
També t'he de dir que si ens havia de passar això, sap, hi haguessin de triar un ésser humà al món per estar en aquesta situació, jo em quedo un xoc Puqui, ja t'ho dic ara.
En Puqui me'n vaig a la guerra, que poso tot el dia cuidant-me allà on hem anat.
Però està ple el camp, està ple?
No han deixat entrar ningú.
Clar.
Perquè més com que hi ha llamps i consideren que és perillós, no han deixat entrar. A partir d'aquesta hora ja hauria d'haver-hi gent aquí a l'estadi, però estan esperant, suposo, per precaució, que no hi hagi ningú a les graderies mentre hi ha aquests llamps tan... És que no para.
Molt bé. Doncs res, anirem avançant en els continguts i, evidentment, en la mesura que anirem tenint notícies, insistim, aquí us acompanyarem el temps que faci falta, fins que tinguem aquesta imatge de Leo Messi presentat davant dels aficionats l'Inter de Miami, i amb en Roger Saperes allà per explicar-nos-ho tot, amb en Boquí de Mundo Deportivo i amb el Ferran Corrias també del Diari Sport.
Qualsevol... Ves venint, Basté, si ho estàs escoltant,
sí,
ves venint.
Exacte.
Basté, que així enllaçarem a les 6.
Jo crec que avui, o sigui, amb l'NBA, quan fèiem les transmissions, fèiem la broma de que avui allò, empalmem amb Basté o no, i sempre era que no, doncs espera't que no sigui avui al final, en comptes
de tot, Dani, quan fèieu l'NBA, havíeu fet el partit, pot ser que arribi Basté i no hagi hagut encara la presentació de Leo Messi.
Gundogan és a les 12, no? Potser ja compaginem amb Gundogan.
Gundogan, 12, i ho tenim tot 11, junt, les dues presentacions alhora. Ara tornem, Sabe, fins ara.
Fins ara.
Ojo, un altre temazo, quina nit avui. Los del espacio.
Te invito a dar una vuelta con los del espacio.
Mare de Déu, senyor. Avui estic descobrint l'Oriol Jové. Bona
nit. L'he agradat, eh?
Sí, no, sí, saps què passa? Que aquí
normalment no en sé ni una.
El que ho coneix és l'Albert Roger, aquí. Sí, i el Solsona també, però no ho vol dir. Perquè no ho vol dir.
Jo ja et dic ara que no, eh?
Tu no?
No.
Tu n'ets d'aquests, eh?
És l'esperit jove, l'Albert Roger, que no ho vas dir.
Molt bé, fantàstic. A veure, anem avançant i anem parlant d'altres històries que també afecten, evidentment, a l'actualitat esportiva. Hem parlat d'Alcaraz, estem molt pendents de Miami, allà hi tenim el Roger Saperes per explicar-nos tot el que passi, aquí us hi acompanyarem. Però demà és dia important perquè Oriol, tornen els internacionals del Barça a la feina.
Sí, demà Xavi ja tindrà tots els futbolistes a les seves ordres a la ciutat esportiva. Tornen els que han tingut una setmana més de vacances, perquè van acabar, evidentment, més tard la temporada. Són Lewandowski, Frenkie de Jong, Ter Stegen, Dembélé, Koundé, Christensen, Kessié, Gavi i Abde. Ansu Fati ja va tornar ahir, tot i que no es va exercir amb la resta dels seus companys, sinó que va fer treballar al gimnàs. Per tant, tornen els que han estat fora, els que han allargat una mica més la temporada. A tot això, hi ha l'opció que s'incorporin alguns jugadors del filial dels que estaven a l'Europeu Sub-19. Parlem, per exemple, d'Àlex Garrido, d'Ander Astralaga, jugadors amb els quals Xavi ja havia comptat anteriorment aquesta passada temporada. I també s'espera l'Englé, un jugador que tenia aquesta setmana de permís per resoldre el seu futur, però, de moment, amb el Tottenham, que no s'ha mogut ni un mil·límetre. L'únic que faltarà, per cert, és Julián Araujo, home, que aquesta matinada, és a dir, d'aquí una mica més d'una horeta, juga la final de la Copa d'Or a Mèxic contra Panamà, tot i que en aquest cas el seu futur pinta més cap a les Palmes.
Aquesta gran incògnita que és Julián Araujo,
sí,
l'home de les celebracions.
L'altre dia el Toni explicava, el Toni Joan Martí, que no tenia intenció d'anar cap a les Palmes, Julián Araujo, i que ell volia fer la pretemporada i a partir d'aquí ja veuríem. Clar, sí, és un jugador a descobrir, perquè sí, vam veure aquella amistosa a Japó, va ser,
sí,
no?
Sí, per tancar la temporada.
Aquella amistosa a Japó i no en vi res més. Un jugador que recordem que va arribar un dia després perquè el fax no va entrar i que s'ha estat exercitant amb el primer equip, però no l'hem vist jugar. Afegiria els noms que ha dit Àlex Valle, que també anirà cap a Estats Units.
També ha comptat Xavi amb ell aquesta passada temporada.
Estava cedit a l'Andorra, però abans havia estat també amb Xavi la pretemporada, la temporada passada, per tant, jugador també lateral esquerre. I demà ha de ser dia Oriol Romeu.
Mira, ara de fet precisament en parlem. De fet, demà ha de ser el dia primer del Kai Gundogan,
també.
Després d'Oriol Romeu, però demà el Kai Gundogan, eh?
Sí, ahir va arribar a Barcelona, de fet ja el van poder escoltar en declaracions que va penjar el mateix club a les xarxes socials, i demà, com dius, a partir de les 11 del matí, presentació oficial del migcampista turc com a nou jugador del Barça. Primer, evidentment, signarà el contracte amb Laporta, i després ja cap a quarts de 12, potser una mica abans de dos quarts, començarà aquest acte a la ciutat esportiva, davant les càmeres i amb tots els mitjans. La roda de premsa en si del futbolista no està prevista fins a un quart d'una.
Entenc que amb el format d'Iñigo Martínez, que és segur, aquest canvi segur de format de el president i Mateu no responen.
Correcte. Parlen una miqueta, un discurset.
Per evitar el que s'hagi de saber. I demà, com deia l'Albert, també pot ser el dia que es confirmi el fitxatge d'Oriol Romeu.
Sí, a Girona el donen ja per perdut. Tenen coll avall que el migcampista d'Ullecona jugarà de blaugrana a la propera temporada i falta, doncs, que s'acabi d'arribar aquest acord entre les dues parts. Divendres, recordem, hi va haver la primera reunió i el Girona li va demanar al Barça 6 milions d'euros i, a més, les cessions de Pablo Torre i Nico González. Pablo Torre, això vam explicar, que veuria amb bons ulls anar cap a Montilivi, perquè, a més, la proposta de Mitchell encaixa força amb la seva manera de jugar, però el cas de Nico és més difícil, perquè té moltes propostes d'altres equips i la del Girona, doncs, no és la que els sembla més atractiva. Cal dir, però, que el Girona comença precisament aquest dilluns l'estatge de pretemporada a la Vall d'en Bas. i que el Barça, evidentment, marxa dimecres cap als Estats Units. Per tant, tant a una part com a l'altra, els interessa que la qüestió es resolgui ràpid.
6 milions, Pablo Torre, Nico González... Quina cara em fa el Solsona. A veure, explica, que això és ràdio, ja ho saps perfectament. Explica'm el que vol dir aquesta cara.
No, em sembla bé, 6 milions i Pablo Torre. Vale, ho puc entendre perfectament. Pablo Torre pràcticament no ha tingut... No,
però és una sessió, eh? És una sessió, no el canvien, eh?
No, ja.
Per això no, vull dir...
No, sessió, ja sé que serà una sessió, no el traspassaran, no? Perquè encara no ha pogut demostrar la seva vàlua, si realment es pot estar integrat al primer equip o no, Pablo Torre. En el cas de Nico, jo ho veig complicat. Jo ho veig complicat... Xavi no el veu, aquí al Barça no el veu.
No hi ha manera, no?
Per això buscar Oriol Romeu o buscar altres alternatives, i amb ell no el veu ni en aquesta posició de pivot posicional ni com a jugador interior amb aquest famós quadrat que ara s'ha inventat això. I... Però tindrà equips, Nico. I clar... Nico, inclús amb algun traspàs, algun equip, podria pagar alguns diners.
Però el Girona podria créixer, Nico, no? Vull dir...
Per l'entrenador, també. Per
és un ecosistema que, igual que en Pablo Torre, afavoriria el creixement del jugador.
Sí.
Però el jugador pensa el mateix? Pensa ja en altres coses? No ho sé, eh? Mm. Realment no ho sé. Jo crec que amb el València li va costar. Al principi no era del tot titular.
La temporada del València també ha estat...
Sí, es va lesionar també 3 mesos després.
Després sí que ja va entrar en el doble pivot, en detriment de Guillamón i tot això. Bueno, no va acabar malament, no? Però...
Un jugador que s'ha quedat sense anar a l'europeu. El sub-21 el van deixar fora també va entrar a la prellista i els descartats un va ser, i que això sí que va sorprendre bastant, perquè en aquest europeu era on es volia també una mica reivindicar i agafar alguna oferta més, i clar, van deixar-lo fora.
Per exemple, hipotèticament, si n'és el Girona, Mitchell el veu com el pivot en lloc d'Oriol Romeu?
Clar, l'hauria de veure ja, clar.
És a dir, entenem que l'intercanvi de peces entenem que aniria en aquesta direcció, perquè a part ja sabem fins a quin punt Oriol Romeu és determinant per al joc de Mitchell. El tema és si està prou fent ni com per assumir aquest rol amb aquesta magnitud. Vilajoana.
Jo, que el conec molt bé, el Nico,
sí.
Ja no sé que hagi fet un canvi, no sé, demencial en aquests 2 últims anys. Punt número 1, jo no entenc com Xavi no el vol de cap de les maneres, no ho puc entendre, sincerament. I punt número 2, jo crec que el Nico està preparadíssim per jugar en lloc del Romeu o allà on sigui. És més, jo crec que si no es plantegen el Girona és perquè té opcions molt més interessants en el sentit de categoria, equip, teòric com vulgueu, inclús no només aquí a Espanya, sinó a Anglaterra, etc. Jo segueixo pensant que és un tros de jugador, i havent sortit de la casa, amb els anys que porta la casa i amb el que ha mamat el que es treballa a la casa, sincerament jo encara no puc entendre com no se li dona chance.
Sí, jo crec que també una miqueta perquè queda ja, que, com el veus, de pivot o d'interior?
Sí, clar. Jo crec que de pivot.
Però aquest dubte pivot... és el que Xavi jo crec que té i diu, com no és ni pivot ni interior per mi, no el vull. Crec que va per aquí la cosa.
Però és que jo crec que és un valor afegit molt gran tenint en el planter algú que t'ha sortit de la casa que et pugui complir amb diverses posicions.
Sí, no està
clar. I clar, si em dius, bueno, és que l'alternativa és algú altre que ha pujat del planter, no? Però vull dir, és que si l'alternativa l'has d'anar a buscar por ahí, són aquelles coses que no he acabat d'entendre.
L'alternativa, que per això segueix el club, m'imagino, és Sergi Roberto. No, és que el podem posar de lateral, també el podem posar de pivot, també el podem posar d'interior, no?
Sí, però no des d'una perspectiva de titularitat o de... No, evidentment.
No, és un jugador 16 i un jugador 17.
Que té un i que té l'altre no és el mateix.
Clar. Sí, aquí la qüestió és si Nico pot d'alguna manera revertir aquesta opinió.
És que Nico...
Perquè és el mateix que va passar amb Valde, diguem-ne, llavors. Però jo crec que s'ha... O Xavi ho té molt clar, ara que ho deia el Vilajoana, ho té molt clar, perquè és que memòria, sembla que no hi ha manera.
Fer memòria, Nico és el que l'any passat, l'estiu passat, sí. Va al despatx de Xavi i li diu, Xavi, vull sortir. perquè Xavi comptava amb ell i ja s'havia de quedar. I és ahir el Nico que diu, no, jo crec que aquí no jugaré gaire, vull sortir i me'n vull anar a València. I aquella aposta no li acaba de sortir bé perquè es lesiona i tal. I clar, ara és que ell potser sí que es veuria aquí, i és ara Xavi li diu, pues ara jo no t'acabo de veure, perquè Xavi al final vol guanyar i ara mateix pues, vol 8 migcampistes sí. o 7 migcampistes que pugui ficar de titulars. I ara ell, a Nico sí, ara mateix no el veu.
Però
i a Pablo Torre tampoc.
Però estàs d'acord que el que li planteja Nico en aquell moment és absolutament raonable, perquè
sí, sí,
Busquets encara era intocable.
Sí, sí, sí.
Intocable no, el següent. I aleshores jo entenc que aquesta edat es plantegés, és més, ho trobo intel·ligent. Escolta'm, jo, ja que no ho podré demostrar aquí, com a mínim, vaig a algun lloc on ho pugui demostrar per aleshores tenir chance de tornar.
Sí, però ja saps com és el futbol, Xavi. Al final, la lògica, tampoc perquè Valde també apuntava a anar cedit, i es va quedar, va fer la pretemporada, va fer bé i es va quedar.
I ara és el lateral esquerre quasi bé...
El futbol, la lògica, en moltes ocasions no funciona.
Per saber si en aquest doble pivot pot funcionar perfectament, que tu, Xavi, dius que sí, i jo no tinc per què dubtar-ho, doncs hi han dos equips per demostrar-ho. Un és el Girona i l'altre seria el Villarreal. Perquè juguen amb aquesta peça. Amb un jugava Parejo i l'altre jugava Oriol Romeu, no? Aquí sí que els entrenadors conformen a l'equip amb un pivot davant de la línia de 4 amb dos interiors i aquests dos equips els entrenadors ho fan. Aleshores, sí. si Nico estigués en un dels dos equips, doncs podríem veure realment si pot fer-ho.
Sí, no, Dani, perquè jo crec que...
A l'Espanyol també, juguem amb pivot, eh?
Sí, amb quatre pivots.
I el Betis,
pivots.
Que és l'equip aquell que també sona molt fort, el Betis. Sí.
No, però jo crec que en casa ja, segons els jugadors amb aquestes edats, que tenen diverses diverses versions, per dir alguna cosa, que no són allò pivot, lateral, jo crec que no és dolent. És dir, al final, jo sóc dels que pensa que s'ha d'anar una mica més a buscar jugadors universals. Universals no vull dir que passin de lateral esquerra a extrem dret, o davant de centre. Però, o sigui, que tinguin diversos registres. I Nico, en aquest cas, és un jugador que té capacitats per dur-ne a terme molts de registres dintre d'un mig del camp. Per tant, hostis, deixar
sí, però
perdre...
Però si no hi creu, potencial... no hi creu. Xavi, si no el veu...
Evident.
Sí, igual sí, que en Sofati, no el veu. No el veu per ser titular.
Sí, però
en
Valde tampoc el veia,
clar.
Vull dir,
en Valde tampoc el veia.
I fins que no,
fins que el va veure.
Fins que no es va veure per nassos que el va haver de col·locar, perquè va educar per veure que Jordi Alba no arrascava i que Marcos Alonso tampoc. Quasi una mica va ser per obligació.
Sí, però el moment era diferent, perquè Valde havia d'irrompir encara en el futbol professional, venia del filial, i Nico ja l'has vist una miqueta en el futbol professional. I el que ha vist Xavi, imagino, al València, doncs no l'ha convençut de la idea que ja devia tenir. I clar, i ara mateix tu penses en el mig camp del Barça, ja fiquen a Oriol Romeu, és que tens Oriol Romeu, Frenkie de Jong, Pedri, Gavi i Gundogan, 5. Clar, i on fiques a Nico.
I amb la transcendència d'aquesta posició, també.
No, és que jo no portaria l'Oriol Romeu.
On te fiques a Nico? No, on te ficaràs algun d'aquests?
Clar, aquí vaig. Clar, aquí vaig.
I llavors estem en l'eterna... amb el debat recurrent que tenim en les últimes setmanes, que és... D'alguna manera renunciaràs a aquella arribada que volia Xavi en la figura de Gundogan per tal de posar Gundogan més a la base de la jugada, però llavors està renunciant a la seva arribada i el que volia d'últim home... Llavors necessites la figura de Nico o de Romeu.
Aquí vaig.
Sí, absolutament.
No, Romeu, jo crec que és un segur.
Jo quan dic que vingui Nico, no? A veure, òbviament, ningú té el lloc assegurat, i menys un Can Barça, per descomptat. Però,
Lewandowski sí, i Ter Stegen també el tenen assegurat.
Sí, no tenen suplent.
I Araujo també.
Sí. Pablo Torre, sí que jo crec que poc o molt sí que ho veuen amb molta millor
sí.
Jo crec que...
Té l'altra opció.
L'altre dia deia l'Oriol Joel, tu diràs, va un any tard, doncs no li per mi no li falta sí, raó a l'Uri, perquè al final jo crec que l'any passat...
És el mateix debat que teníem ara fa un any.
Clar. Llavors ell, ja guanyes aquest any.
Ell, Xavi, sí que li havia dit que li donaria minuts. Clar, aquí està la diferència. Clar, Xavi, quan el convenç de que vingui al Barça i tal, li diu, vine, que a mi tindràs minuts i tal. I llavors diu, vale, doncs a mi Xavi m'ha dit que tindré minuts, me'l crec i em quedo. Clar, per això ell no vol baixar al Barça Atlètic, perquè diu, a la que baixi al Barça Atlètic estic mort, perquè si me'n vaig allà baix ja desapareixen els entrenaments, ja no apareixen les convocatòries i estic fora. I ell va dir, pues aguanto aquí fins al final, a veure si algun dia... O et passava com a Pedri, és que Pedri també l'any que arriba de les Palmes també, que si el vol ser dit al no sé qui, que si no sé quan, no, al final farà pretemporada, fa pretemporada i juga tot.
No, això que jo crec que en un futur quedarà com un dels grans, una de les grans Koeman. Casualitats o circumstàncies,
va ser Koeman, ja, sí,
va ser Koeman, però va ser que el Barça B es va quedar a les portes d'ascendir a segona divisió, perquè si el Barça B arriba a pujar a segona divisió, Pedri està és jugador del filial absolutament. El Barça B crec que es queda a les portes en l'eliminatori contra el Sabadell, no sé com va ser aquest any.
No, el Sabadell va ser l'anterior.
Contra l'UCAM, pot ser?
Contra l'UCAM Múrcia, sí senyor, perdó, contra l'UCAM Múrcia. I al final...
Me'n recordo perfectament.
Allà, exacte. Però el cas de Pablo Torres Solsona, evidentment, li pot anar molt millor, sobretot també per aquesta proposta futbolística.
Sobretot perquè veu que aquí no tindrà les oportunitats. Clar. I quan se t'obre una mica el camí amb un equip de primera divisió, amb un futbol atractiu, amb un entrenador que creu en aquesta manera de jugar, que li va bé amb les seves característiques, jugant amb dos interiors, ja deixem el pivot a Romeu, que si juga amb dos interiors, i ell pot jugar amb una d'aquests interiors, no? Perfectament. Després s'ho ha de guanyar.
Sí. Aquí, bueno, en aquest cas, Mitchell, jo crec que si hi ha algú meritocràtic és Mitchell.
Sí. Sí, si ho fa bé i té ocasió i demostra...
I de pare, també, no? Jo el Mitchell el veig molt pare, també.
Sí,
amb l'aspecte de que quan t'ha de fotre un pal te'l fot, quan t'ha de cuidar, perquè amb Arnau...
Digue-li l'Arnau, exacte.
Arnau Martínez s'ha vist.
Vull dir, a Tati mateix, en alguna circumstància que ell ha reforçat de més i de menys, sí.
Per això, i Pablo és d'aquests jugadors que crec que té molt potencial, que no l'hem vist encara al Barça.
Algun dia sabrem per què.
Però, sí, a veure...
Parlàvem abans de Nico, algun dia...
Sí,
algú també ens explicarà què ha passat aquesta temporada,
sí, perquè
entre
entrena...
Xavi Hernández i Pablo Torre.
Sí, perquè tothom et diu que a pilota parada és el millor.
Doncs
i quan ha sortit, l'has vist que, que si hi ha els corners, que si les faltes, sí, que si no sé què, però després...
Hauria de ser com el handball i això.
Ja està, que sol sortís a fer jo.
Surt i canvi, i canvi. Exacte. Canvi i canvi.
Falta.
Pum, vinga, entres i surts.
Oh, de 15 anys, això.
Ui, sí, tal com està corrent el món.
Una mà que canvi.
Si arriba a Oriol Romeu, de fet, serà un nou cas d'un jugador format a la Masia que torna al Barça sense després. Però el seu cas és especial perquè, clar, és qui més temps han passat fora i el més veteran tornar. 31 anys, 12 anys després de la seva sortida del club, ha jugat a Chelsea, València, Stuttgart, Southampton i ara Girona. En aquest segle XXI seria el 12è jugador format a la Masia que torna al Barça. Per això també amb l'Oriol hem volgut i amb el Miquel Pasqual mirar en retrospectiva valorar com els ha anat els jugadors en el seu retorn, perquè hi ha tots els colors. De fet, hi ha casos que objectivament han sortit bé, Oriol.
Sí, el de Piqué,
sí,
que torna el 2008 amb 21 anys després del seu pas pel United i d'una sessió al Saragossa. El Barça en paga per ell 5 milions i el benefici al final són 616 partits, el cinquè de tota la història del club que més n'ha jugat, en 14 temporades, 31 títols i 2 triplets. L'altre que surt molt bé, evidentment, amb xifres en mà, és Jordi Alba. Marxa amb 16 anys l'any 2005 i el 2012 el Barça el repesca per 14 milions al València i després d'haver passat també pel Nàstic i pel Cornellà. Després d'això, sobre dir-ho, 18 títols en 11 temporades i 459 partits.
Dos casos amb una llarga trajectòria al club i molts títols, però també n'hi ha alguns que generen molta més controvèrsia.
Sí, que no són potser tan clars. Cesc Fàbregas, per exemple, que marxa el 2003 amb 16 anys, torna 9 anys després, al 2011, per 34 milions i en 3 temporades guanya una Lliga, una Copa i acaba marxant al 2014 al Chelsea per 33 milions, una xifra molt similar per la qual va arribar. Un altre cas, de fet, el primer dels que hem anat a buscar, així de la història més recents, és el de Gerard López.
No.
Marxa l'any 97 al València, amb qui arriba a la final de la Champions, per ser
sí,
l'any 2000.
Sí, sí, un i... jugadoràs. En aquell moment el Gerard del València era un escàndol.
I torna, precisament després d'arribar a la final de la Champions amb el València, torna per 21 milions i mig d'euros i s'està 5 temporades a l'equip. Juga 135 partits, guanya la primera Lliga de Rijkaard, però ja ho fa pràcticament sense protagonisme. I d'aquí saltaríem a Eric García, l'únic de la plantilla actual, que marxa amb 16 anys al Manchester City, torna al 2021 lliure i amb 20 anys i que ara començarà doncs, la seva tercera temporada. Ha jugat 68 partits i té contracte per 3 anys més. Aquests serien els 3 una mica que hem agrupat en aquesta divisió de jugadors que està una mica a l'aire si efectivament ha estat un bon retorn o no. En qualsevol cas, doncs han generat aquesta controvèrsia.
I la resta podem dir que no van donar el rendiment que s'esperava en el seu retorn.
No, en aquesta llista, per exemple, hi tenim Ivan de la Penya, que va tornar de sessió l'any 2000.
Va donar rendiment a una altra banda, Ivan de la Penya.
Sí.
No vol dir res, eh?
Aviam,
Dani.
A l'espanyol no va estar malament. Tu diràs.
No s'ha sentit interpel·lat del tot. Eh? Va tornar l'any 2000, Ivan de la Penya, com Gerard López, amb 24 anys, de la Lazio. Va sortir molt malament.
Sí.
13 partits, només 3 de titular. I després és cert que van passar molts anys fins que es va produir un retorn tan poc reeixit, però és veritat que en els últims 10 anys se n'acumulen uns quants.
Sí.
Àlex Vidal, per exemple, entre la llista aquesta de jugadors pels pèls, perquè només va ser un any a la base del Barça, cert, arriba el primer equip al 2015 des del Sevilla, per 17 milions i 3 anys després fa les maletes, se'n torna cap a Sevilla per 9. En 3 anys juga només 59 partits. En aquella etapa també els casos de Gerard Deulofeu i Denis Suárez, dos jugadors també repatriats al Barça, i que no acaben de sortir de la manera que ens imaginàvem tots plegats. Deulofeu encadena sessions a l'Everton i al Sevilla, i el 2015 se'n va al conjunt anglès per 6 milions. 2 anys després el Barça el recompra per 12, el doble, i s'està només mitja temporada abans de marxar cedit al Watford, que paga per ell 13 milions l'estiu següent. El cas de Denis també és d'aquells que hem d'agafar una mica amb pinces, perquè és cert que arriba del City, juga una temporada al filial i a partir d'aquí se'n va cedit al Sevilla, el venen al Villarreal per 4 milions i torna l'any següent al 2017 per 3,5. Juga 2 temporades i mitja al Barça, 71 partits, després se'n va a l'Arsenal i el Celta l'acaba comprant. I a aquests dos n'hi sumem dos casos més de l'última etapa, que són Adama,
sí,
que ve al mercat d'hivern del 2022 cedit pel Wolverhampton, després de marxar el 2015, i juga només 400 minuts al Barça. I l'últim, aquest el més recent, Héctor Bellerín, que torna lliure des de l'Arsenal amb 27 anys. De fet, si traiem Oriol Romeu, que farà 32 anys al setembre, el més veterà en tornar és precisament Héctor Bellerín amb 27 anys.
Sí.
4 menys que Oriol Romeu. Va marxar del Barça als 16 anys Bellerín i en el seu retorn va jugar només 7 partits. Al gener, com sabeu, se'n va anar a l'Sporting de Portugal.
Un fitxatge poc reeixit, el d'Héctor Bellerín, que va arribar sobre la botzina i que no va resoldre el problema del lateral dret. A veure què acaba passant demà amb Oriol Romeu, a veure si tenim ja novetats en aquesta presentació de Gundogan. No se li portava a preguntar al president ni a Mateu, però a veure què acaba passant. 18 minuts i la 1. M'aguanteu un minutet més, fem un últim tema de tertúlia i jo us vaig acomiadant. Aquí seguirem, els autodiràs, que la nit és llarga.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te n'he hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Escolteu-me bé. Vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny? Un familiar? T'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Vine a veure'ns, ara és el moment. 600 vehicles on segur que hi ha el teu. MundiAuto.com.
Romauto vol estar molt a prop teu i a partir d'ara Romauto i Mares Mòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
RAC més 1 Podcast.
RAC més 1 i Renfe presenten Chelsea Hotel. Per gaudir de la història d'una nova cançó, atura't a l'estació del Chelsea Hotel amb Olga Suanya.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
Aquesta setmana us proposem volar fins a la lluna amb un dels grans clàssics del repertori de Frank Sinatra. Si voleu conèixer la història de Fly Me to the Moon, entreu al Chelsea Hotel de RAC més 1.
Vine al Chelsea Hotel i descobriràs la història que connecta una cançó i una efemèride. Escolta la RAC1.cat i a l'app de RAC1. Tots som més 1. Amb Dani Aguilar.
En punt ara mateix, tocats a Tu diràs, RAC1 d'aquest diumenge 16 de juliol del 2023. Hem entrat ja el dilluns 17 de juliol i ens hi quedarem una bona estona perquè des de Miami tenim el Roger Saperes pendent d'aquesta presentació de Leo Messi amb l'Inter de Miami des del Drive Pink Stadium. Quina és la situació ara mateix, Sape? Tenim pluja, tenim llamps, tenim trons, s'està acabant el món o no?
Doncs, carai, s'està acabant el mar.
T'ha agradat, he agafat embranzida ara, eh? He agafat carrilla ara, eh?
Si s'està acabant el món o no.
Home, el món ja fa anys s'està acabant.
Per favor!
S'ha obert el... És el cel que està caient sobre els nostres caps, que és el que Obélix deia, que és l'únic que li fa por.
És veritat?
Cel, és veritat, és veritat.
És cert. És veritat. El cel es desplomi sobre els nostres caps, sí, i és el que està passant... com a càstig pels pecats de la raça humana, bàsicament.
Però...
per el canvi climàtic, per la deforestació de l'Amazones, per les palanques de Florentino Pérez, que diu que no són palanques,
i altres
mamarratxades d'aquest estil.
Bona anàlisi.
Que un equip, que un club corrupte com el Madrid tingui 14 copes d'Europa.
Molt bé.
Déu ens està castigant per totes aquestes banalitats i bestieses que es donen, que estan tenint lloc a la, dintre el que és la raça humana, no? El nostre món, que com el Roger sap perfectament i els que porten anys escoltant el Tu diràs també saben perfectament, està més a prop de la línia d'arribada que una mica més a prop ara que fa una estona. O sigui, això és així.
Aquesta és la conversa que teníem cada dijous durant la
tema
del Tu diràs. Va, però tornant, gràcies per existir, Puqui. Sí, home, sí, després d'aquest anàlisi a la...
No, meravellós, meravellós.
No, dir-te, continuem amb aquest missatge als marcadors, el mateix que fa estona que tenim.
Sí.
És veritat, però, que acabo de fer una fotografia i la diferència respecte a la cortina d'aigua que es veu a la fotografia de fa uns minuts i ara, ha baixat molt la quantitat d'aigua que està caient.
Bé.
Dit això, encara hi ha algun llamp.
Que és el que és arriscat.
Ha de deixar d'haver-hi llamps en un radi determinat perquè es pugui considerar que no hi ha perill que els llamps puguin afectar els aficionats. Per tant, no és només la pluja, sinó que deixi d'haver-hi llamps. Jo crec que la situació ha millorat, que anem a millor, però, clar, em falten elements com per dir-te si la tormenta elèctrica que hi ha ara mateix marxarà aviat o no.
Elements vols dir, bàsicament, la carrera de meteorologia, vull dir, perquè
sí,
no podem saber si no. Sí, sí.
No, bàsicament, clar, jo el que faig és mirar aquí, no?, l'aplicació del temps,
sí.
I el que diu és que durant 50 minuts plourà, però que d'aquí a 50 minuts la pluja serà molt feble ja.
Vale.
Bueno. Dels llamps i de la tempesta elèctrica no en diu res, i tampoc hem tingut cap comunicació més de l'Inter Miami, més enllà d'aquests missatges marcadors, i que han fet arribar també via e-mail.
Molt bé.
Tranquil, que fins a les 6...
Sí, va, sí, bé. No, sí, ja et dic, si estarem entretinguts, ja t'ho dic, però això ens agrada.
Ho explicarem.
Clar que sí, últimament...
Clar, això, jo els escoltaré.
Això de la nocturnitat ens agrada aquí a RAC1. Les finals de l'NBA, que de fet es van jugar en part a Miami, i ara això també. Molt bé, Sape, doncs ara de seguida tornarem i ja ens quedarem per allà per saber tot el que està passant a Miami. Fins ara.
Fins ara,
una abraçada. I per tancar tertúlia, a veure, un darrer tema. Vilajoana, que no sé si n'estàs pendent del cas del Badalona Futur.
Sí, hi estic.
Per això, ja m'ho imaginava. Hola, Pau Bones, traqué tal, bona nit.
Què tal, bona nit.
Unes categories més avall del que parlàvem de primera divisió, concretament a segona divisió, a federació. Ahir el Badalona Futur va fer un comunicat on anunciava que es posava a la venda per un euro a canvi que el comprador donés garanties de pagar el deute que té. El comunicat arriba després d'un procés fallit de fusió amb el Badalona, que té l'equip a tercera federació. Recordeu, Badalona Futur, diguem-ne, el que va ascendit al Llagostera. Amb el Pau hem mirat de posar una mica de llum a aquesta qüestió.
Sí, ja van ser d'entrada que és una història enrabassada, sí, que té moltes arestes. Sí, ara ho deies, aquest Badalona Futur, que és l'antic Costa Brava, per tant, ex-Llagostera, sí, que tenia una plaça a Segona Federació, la temporada passada el Badalona, el Baixà, volia seguir jugant a Segona Federació, mou fils per portar aquest Costa Brava a Badalona. Passa a dir-se Badalona Futur temporalment amb la intenció que es fusioni amb el club de la ciutat al cap d'un any. Aquesta temporada hi ha hagut un primer equip a Segona Federació amb el nom de Badalona Futur i un filial a tercera amb el de Badalona. Però no s'ha fet aquesta fusió i aquí s'enceta una guerra de retrets, de relats, que malgrat que han funcionat com un únic club, hem de dir que són societats diferents.
Una de les qüestions principals a resoldre és si semblava que hi hauria l'absorció, per què finalment no hi ha hagut aquesta absorció?
Doncs perquè no hi ha hagut acord, és a dir, semblava que hi havia de ser, però finalment qui ho frena és el Badalona Futur, que té Toni Freixa de president, exmembre de la junta directiva del Barça anys enrere. Per què ho atura? Dos motius principals. Un d'ells és que els cinc creditors del Badalona Futur s'oposen a aquest procés. L'altre és que des del Badalona Futur demanen garanties que se saldi el deute amb Hisenda i amb la Seguretat Social abans de completar la fusió, un deute xifrat en 600.000 euros segons el comunicat. En canvi, fons del Badalona expliquen a RAC1 que sí que es comprometien a pagar aquest deute. Per tant, la discrepància no és tant si hi havia el compromís o no, sinó en les garanties de pagament.
Perquè aquests 600.000 euros els genera el Badalona original, per dir-ho d'alguna manera, de deute, eh?
Perquè, com dèiem, aquesta temporada han actuat com un únic club. Val. I, per tant, qui fa la gestió a nivell esportiu és el Badalona,
val,
però jurídicament són dues societats, i el deute pertany al Badalona Futur.
Tot salta pels aires entre divendres i dissabte, primer amb una roda de premsa del president del Badalona i després amb el comunicat que abans comentàvem.
Si el president del Badalona, Miguel Ángel Sánchez, en roda de premsa divendres, podríem dir que públicament dona per acabat l'intent d'absorció. Retreu a Freixa que no hagi complert amb els seus compromisos i després ve la resposta del Badalona Futur que surt a la venda per un euro. Tot això es produeix en un moment clau. Per què? Doncs perquè aquest dilluns a les 2 del migdia acaba el termini per inscriure's a Segona Federació. Si el Badalona no s'inscriu, perdrà els drets, hi hagi o no comprador, que és el que s'està buscant ara mateix. La intenció del Futur, pel que ens consta, a RAC1, és inscriure l'equip, sí o sí. Si hi hagués algun error en la inscripció, llavors s'haurà un termini de 5 dies. Per tant, guanyarien una mica de temps per trobar aquest comprador.
Hi ha una inscripció, si hi ha algun error de forma, hi ha aquests 5 dies de coll, que això és el que busca també Badalona Futur. I després de tot això, ara ho avançava, s'obren diferents escenaris al voltant del Badalona Futur. Què en sabem, Pau?
Doncs que hi ha diversos grups inversors i clubs que s'han interessat per la situació, amb la idea de poder comprar el club i aprofitar la plaça. N'hi ha uns quants que han fet la consulta per explorar les possibilitats. Un d'ells, tot i que no és l'únic, és el Girona, segons hem pogut saber a RAC1. Recordem que el filial del Girona actualment competeix a Tercera Federació. Fonts gironines, però refreden ara per ara aquesta possibilitat. En tot això, hi ha una qüestió important a matisar, que val pel Girona o qualsevol altre club. Si algú compra el Badalona Futur ara, no podria canviar la denominació del club ni tampoc establir-hi una relació d'afiliació fins la temporada següent. És a dir, per fer-ho per aquesta temporada, el termini ja va acabar. Per tant, arribat el cas, si un club pretén ubicar-hi el seu filial, es digui Girona o qualsevol altre club, aquesta no ho podria fer, sinó que s'hauria de plantejar com un any de transició. Insistim que la idea és inscriure l'equip per part dels propietaris actuals del Badalona Futur, si no, s'obre un procés de cobertura de vacant.
I veuríem qui omple aquesta vacant, evidentment. Vilajoana, molt pendent. No sé què, jo crec que l'explicació del Pau és impecable, vull dir, sí, està molt...
A més a més, hi ha altres cosetes, és a dir, quan diem això, què vol dir que hi ha errors en l'inscripció? Que hi ha errors, bàsicament, és que tu has d'haver pagat o com a mínim avalat, si és que no has pagat, aquests deutes corresponents a la temporada anterior. Ah. És a dir, no és només això, però és que a més, com ho havia dit, el tema de l'afiliació és molt important, perquè quan va sortir del Girona, en principi això hagués estat en un any, és a dir, t'afilies en aquest Badalona Futur, entre cometes, i al cap d'un any fas desaparèixer el Girona tercera, no? I et quedes amb la plaça segona ref. Això, aquesta afiliació no es pot donar, per tant, estaries un any amb un equip a segona ref i l'altre a tercera.
Sí.
Per tant, no és fàcil, no és gens fàcil. Jo que sí que aquestes coses, jo sempre que hi crec molt amb el karma, jo crec que això, el que va fer l'any passat al Badalona, aprofitant la situació del Costa Brava, jo crec que això t'acaba passant factura. És a dir, el voler categoria per categoria, i més amb clubs que tenen un futbol base, treballat, històric, etc. Jo segueixo pensant que és un error. Però és que, a més, qui es queda un equip? Perquè pensem que el Badalona Futur actual només és un equip. És a dir, no és un club on hi ha futbol base, filials, etc. No? És un únic equip. Sí, sí. Avui en dia, la sostenibilitat d'un únic equip en aquestes categories és complicadíssima. Per ells mateixos...
no hi ha recursos com per mantenir-lo. No, necessites d'una estructura al voltant.
Exacte, és només despesa.
Sí, sí.
Hi ha molt pocs ingressos. Per tant, no és una situació senzilla. El que jo no ho sé, només ho saben ells, és tu, la data d'inscripció sí que acaba aquest dilluns, a les dues. Però és possible que el Badalona del Futur s'hagi pogut inscriure, o no, no ho sé. Si s'ha inscrit, té fins a final de mes per renunciar a la plaça. Per tant, bueno... seran dues setmanes intenses. I nosaltres estem allà al Prat perquè de rebot, segons el que passi, doncs,
aquesta plaça vacant, algú se'n podria beneficiar, sí, sí. Dani, Albert, algun comentari per tancar?
Jo només tinc un dubte. Hipotèticament, si sigués el Girona bé, hi hauria aquest any de transició.
Sí,
però...
correcte, sí.
I a l'altra temporada, a l'altre any...
No,
o sigui, pots agafar l'equip i portar-te a la Girona?
La plaça.
La plaça la tens a segona.
Sí.
Però tu, seria Badalona Futur encara.
No, clar, ara mateix no pots
fer. I després tu agafes aquest equip i te l'emportes a jugar a Girona?
Ho pots fer de cara a la temporada que ve.
Tu, el nom del club ara ha de ser el mateix.
Clar.
El que sí que és veritat que aquest club ara mateix no té associat cap camp de futbol. És a dir, ara mateix ha de posar un camp, per dir alguna cosa. Vull dir, i al Badalona no crec que li deixin, o sí.
Mm.
Per tant, hauria d'anar a jugar a dient-se al Badalona Futur, no sé, a Girona.
A Girona, si no, cosa, clar, clar.
No? És dir,
per acabar de fer-ho ja tot, clar. Si els embolics van, diguem, en aquesta direcció, és que es poden donar situacions tan surrealistes com aquesta. Albert, algun
comentari? Sí, no, al final que el futbol català ja està prou fotut, pues que clar, si hi ha situacions com aquestes, pues no ajuda.
Sí, sí,
clar, ara expliques la situació i l'escoltes i dius, ostres,
sí, sí,
sap greu.
En fi, n'estarem molt pendents. El Prat també n'estarà pendent, evidentment, amb en Xavi Vilajona, a veure què és el que acaba passant. Tant de bo que sigui la millor solució per tots, perquè clubs històrics com per exemple el Badalona no se'n surtin perjudicats, i a veure què és el que acaba passant. Gràcies, Pau, fins ara, bona nit,
bona
feina. I bona nit també a... vaja, 4 minuts i la 1,
Ojo.
Molt tard ara,
Aquesta hora fa 3 hores que dormo.
Ja. Dorms amb barretet d'aquest, amb una bola? Jo t'ho imagino, el senyor, amb el barretet d'aquest.
I ara va dir una altra cosa.
Ara, vinga, moltes gràcies.
Que sí, que no t'he escoltat.
Millor.
No ha dit res. Gràcies, Xavi Vilajona. Una abraçada, maco, que vagi molt bé.
Vinga.
Bona nit. Gràcies. Solsona a dormir, a descansar, adeu. Com vulguis. Adeu. A descansar com vulguis. I gràcies, Albert Roger. Adeu. Bona nit.
A vosaltres, bona nit.
3 minuts i la 1. Una pausa i seguim, al tu diràs, no s'atura. Som a Miami. Som pendents de la presentació del millor jugador de tots els temps, Leo Messi, amb l'Inter de Miami.
RAC 1. Et costa mantenir l'erecció? Ja no en tens ganes? Soluciona-ho! Més de 1.600 pacients han millorat la seva vida sexual amb les clíniques de test. La consulta és gratuïta. T'esperem a la clínica de test de Barcelona, Gran Via de les Corts Catalanes 649 Baixos. Millora amb les clíniques de test.
El Grec Festival de Barcelona 2023 arriba a Paral·lel 62.
Del 10 al 20 de juliol, concerts amb Los Volubles, Luisa Sobral, Lucía Fumero i Rita Pallés, el nou projecte musical de Raúl Refri, ideat pel Grec Festival, Evoé, i l'estrena de Los Juegos Feroces, El Día del Watusi.
Experiències teatrals úniques i fusions musicals avantguardistes.
Grec Festival a Paral·lel 62. Entrades disponibles a p62.cat.
Passi el que passi, no us perdeu cap detall de RAC1 amb RAC1.cat.
Descarrega
el portal de notícies de RAC1.
Escolta
tot l'univers RAC1 al detall.
RAC1.cat.
RAC1.
Ja estem amb compte enrere. Ja
Ramon, bon dia.
Molt bon dia, Noemí.
Tu segueixes superfan d'aquest tema, eh?
Jo segueixo superfan.
Si aquest any t'has proposat convertir-te en eurofan
i muntar una festa grossa per fer allò de...
Why a minute? This boy.
Si tens nostàlgia d'aquell... Vivo cantando.
Si t'hi vas reenganxar amb els escarats Måneskin... I ho vas flipar amb The Space Manda, precisament, Guayomini.
Aquest és el teu programa.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
Serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
RAC 1, tots som 1.
Si per tu el bar és el lloc on esmorzes cada matí, si 433 et sona un codi de desbloqueig o si creus que Pichichi és una salsa mexicana, no ets qui busquem. Torna Fantasy Mister de Mundo Deportivo. Juga i demostra que ets el millor mister i dirigeix el teu equip amb jugadors reals jornada rere jornada. Baixa't l'APP de Mister. Hi ha molts premis en joc.
Notícies, esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
La una. Vinga, aquesta hora ens aturem un moment en aquest Tu diràs especial que estem fent amb la presentació de Leo Messi amb l'Inter de Miami per fer un repàs de l'actualitat amb els serveis informatius. Hola, Agustí Serrat, què tal? Bona nit.
Bona nit.
Comencem parlant de la calor, perquè a partir d'aquest dilluns s'assoliran temperatures rècord, una altra vegada, tant a Catalunya com a bona part de l'hemisferi nord.
Sí, comencem una setmana amb clara pujada de les temperatures, que de fet es podrien enfilar fins a 7 graus més que aquest diumenge. Moltíssima xafuga, és per això que el servei meteorològic ha emès un avís de perill per calor que afecta bona part del país. En els propers dies s'espera que arribi una onada de calor que deixarà les temperatures més altes que hem tingut fins ara mai a casa nostra. Tot plegat per l'anticicló Cerberus, que s'ha instal·lat a tot el sud d'Europa, portant temperatures extremes a països com Portugal, Itàlia, França, Alemanya, Polònia o Grècia, on fins i tot han hagut de tancar l'acròpolis a les hores més caloroses del dia. I no només a Europa, perquè a les últimes hores, a la Xina, els termòmetres s'han enfilat fins als, atenció, 52 graus centígrads. Ha estat a la ciutat de Sanbao, al nord del país, una xifra que no s'havia assolit mai fins ara. Precisament, enmig d'aquesta onada de calor, a La Palma, a les Illes Canàries, els bombers treballaran tota la nit per intentar apagar l'incendi forestal que crema des de dissabte i que ja ha arrasat 4.700 hectàrees. De moment, el foc evoluciona favorablement gràcies a les bones condicions meteorològiques i, de fet, el govern canari ja ha autoritzat els veïns de Tijarafe i quasi tot el municipi de Punta Gorda a tornar a casa. La principal hipòtesi de la policia és que l'origen de les flames podria haver estat la crema d'un contenidor a la zona. I pel que fa a la campanya electoral, fa una estona a les 12 s'ha acabat el termini per rebre la documentació per poder votar per correu. Els que encara no l'hagin rebut han de revisar la bústia per si el carter els ha deixat l'avís i, si no, s'han de dirigir a l'oficina de correus de referència per comprovar si tenen allà el vot. Un cop rebuda la documentació, es pot entregar el vot a correus fins al proper dijous. Per agilitzar el procés de vot, gairebé un centenar d'oficines de Barcelona han ampliat el seu horari i estaran obertes des de les 8 del matí fins a les 10 del vespre de dijous. A Catalunya, més de 276.000 persones votaran de manera telemàtica.
52 graus, has dit?
A la Xina, sí. 52.
Mort de Déu, senyor. 52 graus, on arribarem? Gràcies, Agustí, bona nit.
A tu.
Falten 4 dies.
Abans de tornar a Miami, quedar-nos la resta de l'actualitat del dia. 4 dies, falten 4 dies perquè arrenqui el Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda i seguim coneixent a poc a poc més detalls d'aquesta cita en el compte enrere que fem avui centrant-nos en la mascota.
Qui no se'n recorda del Naranjito, de Zakumi, el lleopard sud-africà, o fins i tot de Futix, l'ocell de França 98? Evidentment no pot haver un Mundial sense la seva mascota i el Mundial femení de Nova Zelanda i Austràlia no podia ser d'una altra manera. Aquest any es tracta d'un pingüí, sí, d'un pingüí, i el seu nom és Tazuni. Per cert, és el primer pingüí amb un tupè de tota la història. La FIFA ha volgut apostar per una de les espècies locals més característiques per convertir-lo en símbol de la competició. L'origen del nom és la fusió entre Mar de Tasmània, on hi viuen, i la paraula unitat, un dels valors principals del Mundial. El més curiós, però, és que l'organització ha remarcat que aquesta mascota, la Tazuni, representa una noia de 15 anys que juga de migcampista i que es va aficionar al futbol després d'estar jugant amb unes noies a la platja. Tazuni tindrà un pes important dins del Mundial, apareixerà als productes oficials, a les xarxes socials i estarà present en totes les activitats prèvies als partits. Per tant, si aneu al Mundial, gaudiu de la Tazuni.
Gràcies a l'Àlex Esteban, hem conegut una mica més la mascota d'aquest Mundial d'Austràlia i Nova Zelanda d'aquí, res, 4 dies. Evidentment estarem molt pendents a RAC1. I del futbol al ciclisme, Ricard Rovirosa, perquè Jonas Vingegaard continua a liderar el Tour malgrat els intents d'atac de Tadej Pogacar avui en el tram final.
Sí, s'han atacat en la darrera pujada al cim de Montblanc, aquest port de primera categoria, però en aquesta ocasió s'ha mantingut la igualtat que estan mostrant amb tot el Tour i han entrat junts en la línia de meta sense sumar cap bonificació. Per tant, a la general no hi ha diferències entre els dos favorits. Vingegaard es manté com a líder, Pogacar a 10 segons, i atenció a la dada perquè ens hem de remuntar fins l'any 1959, perquè en l'etapa 15 hi ha una setmana d'acabar, hi hagués tan poca diferència entre el primer i el segon a la general. El líder, Jonas Vingegaard, content de mantenir la distància amb el seu perseguidor.
Crec que avui hem estat més segurs que les altres etapes. Hem d'estar contents amb el que hem fet avui. De cara a la contrarrellotge de dimarts, estic segur que serà un dels dies més decisius. Ho donaré tot.
La victòria d'etapa se l'endú Wout Poels, el corredor neerlandès de l'equip Bahrain, l'equip que dirigeix el català Xavi Florencio. Ha estat el ciclista més fort de la fuga i també dels tres homes que semblava per un moment que jugarien la victòria de l'etapa, entre ells el català Marc Soler, que no ha pogut seguir-los al tram final. L'andalús Carlos Rodríguez es manté tercer a la classificació general, ara amb més d'un dels dos favorits, però també amb més avantatge respecte al quart classificat, Hindley. En acabar, parlava de la duresa de l'etapa i la dificultat que ha tingut per mantenir el ritme dels dos favorits.
Muy duro. Si tengo que describirlo con una palabra sería esa. He intentado, como siempre, seguir mi ritmo. Tienen un punto más que yo, Tadej y Jonas, y sé que, por lo menos hoy, no me veía con piernas para seguirlo, así que he seguido lo más rápido que podía hasta arriba. He perdido algo de tiempo con Alan, que ha estado de 10 hoy. Pero bueno, por otro lado, le hemos sacado tiempo a los demás favoritos, así que tenemos que estar contentos con el balance.
Demà jornada de descans i dimarts tornarà al Tour amb una contrarrellotge de 22 quilòmetres.
Acaba la segona setmana del Tour després de 3 dies apassionants de muntanya i de tot plegat. En volem escoltar el comentari d'un dels analistes de ciclisme a RAC1, el Pau Mitjans.
Després de 2.600 quilòmetres i de 40.000 metres de desnivell positiu, que la diferència entre els dos noms propis d'aquest Tour de França sigui de només 10 segons demostra el que està sent aquesta edició. Personalment, la millor que he vist fins ara. Tadej Pogacar i Jonas Vingegaard ens estan demostrant a diari que són ciclistes d'època i que els agrada guanyar oferint espectacle i anant a l'atac. Cadascú amb el seu estil, Pogacar més desbocat i sempre amb ganes de més, i Vingegaard més calculador, però sempre a punt. Portem dues setmanes i tots dos han mostrat les seves cartes, com si d'una partida d'escacs o de pòquer es tractés. Els dos han mogut fitxa amb el suport dels seus equips i, de moment, el danès vesteix de groc. Però per arribar a l'escac i mat encara queden molts asos sota la màniga. De fet, la tercera setmana serà de les més decisives dels últims anys. La contrarrellotge de dimarts, l'única d'aquest Tour, l'etapa 17 amb el Col de la Lose i la penúltima etapa amb un terreny molt trencacames amb final a Mark Steyn seran claus. Sent sincer, a dia d'avui, no sabria per qui decantar-me. Els veig tan igualats de forces que se'm fa molt difícil predir qui arribarà de groc a París. El que sí que esperem és que no repeteixin episodis com els que hem viscut els últims dies, que van en contra de l'espectacle. Tant els de les motos, que costava posar unes tanques si sabien que era un port bonificat i hi hauria molta gent, com també el dels aficionats, que no saben comportar-se com toca i fan caure els corredors. Ara que tenim espectacle i del bo, gaudim-lo fins al final sense cap més entrebanc, i que siguin només les forces de Vingegaard i de Pogacar les que dictin sentència.
Doncs que sigui així, sí senyor. Gràcies al Pau Mitjans, al presentador i director del podcast de Bolata. Bàsquet i natació. Per tancar, abans de quedar-nos a Miami, Joan Fonollà, bona nit.
Hola, bona nit.
Perquè ja comencem a tenir més detalls del futur de Mirotić i, de fet, ara ja està, és un fet, que jugarà el Partizan de Belgrat la temporada que ve.
Doncs sí, tal com explicàvem ahir, des de RAC1, el club i Mirotić continuen treballant per trobar un acord per desvincular el jugador del Barça. Tot sembla apuntar que el destí final del jugador de la Lapivo Montenegrí serà el Partizan. De fet, aquesta tarda el principal patrocinador de l'equip de Belgrat, la casa d'apostes Mozartbet, ha fet un comunicat a les seves xarxes socials donant la benvinguda a Mirotić. D'aquesta manera s'entendria que Mirotić acabaria jugant al Partizan de Belgrat. I compte, perquè tal i com ha pogut saber RAC1, Mirotić no podria ser l'únic jugador de l'era Saras que podria acabar arribant a l'equip de Sèrbia. El Partizan estaria darrere de Nick Calaces, exjugador del Barça, i també del jugador blaugrana Corey Higgins. Calaces podria estar a prop de l'equip d'Obradovic, mentre que Higgins estaria encara per veure. Mirotić té molt bona relació amb els dos jugadors i això podria ser un al·licient per tal que Mirotić acabi signant per l'equip de Belgrat.
Serà divertit per el Partizan de Belgrat la temporada que ve i més amb Obradovic. Gràcies, Joan. Bona nit.
Bona nit.
I del bàsquet a la natació, perquè el Mundial de Fukuoka avui s'ha tancat. Pau García, la tercera jornada amb més medalles per als esportistes de casa nostra. Iristio ha aconseguit pujar-se al podi per segona vegada i la parella formada per Emma García i Denis González també s'han fet amb una medalla.
Sí, exacte. Comencem per Iristio. La barcelonina ha aconseguit el bronze a la final de duet tècnic femení de natació artística juntament amb l'andalusa Elisa Ozoquina. Una medalla que s'han pogut endur gràcies a una bona actuació que, a més, ha coincidit amb la punxada del duet austríac, que era un dels favorits. Tio ja venia de guanyar ja el bronze a la final individual tècnica i en unes hores tornarà a competir en la preliminar del solo lliure. Medalla també pel duet mixta format per Emma García i Denis González. A la ronda preliminar van fer la millor nota i avui han aconseguit la plata només superats per la parella japonesa. És el millor resultat que ha aconseguit la natació espanyola en aquesta prova. I aquesta és la valoració que feia Emma García després de pujar al podi.
És un somni complet, encara estem que no ens ho creiem, la veritat, estem molt, molt, molt contents, hem lluitat fins al final, ahir vam sortir també molt bones sensacions i avui el que volíem era pues, seguir en aquella línia, hem anat des del cap, perquè és superimportant, i també intentar treure una mica les sensacions des del cor, però molt content.
Avui també ha començat el waterpolo femení i la selecció espanyola, amb 12 catalanes, no ha pogut guanyar en el seu debut. Derrota ajustada contra els Països Baixos per 7-6. El segon entrenador, Jordi Valls, que avui s'ha fet càrrec de l'equip perquè el tècnic Miquel, que estava sancionat, diu que hi ha marge de millora.
Les sensacions no són bones perquè hem perdut, però bueno, hi ha molts aspectes que s'ha de tenir en compte, que ens pot ser pues, pensar que amb el seleccionador en els següents partits ja dirigint, l'equip ha fet moltes coses molt bé durant molts minuts.
Espanya torna a tenir partit dimarts contra Israel, que ve de guanyar el Kazakhstan 17-6. Per la seva banda, la selecció masculina amb 8 catalans s'estrena contra Sèrbia demà.
I demà recordem que arrenca l'europeu d'hoquei patins a Sant Sadurní d'Anoia. N'estarem molt pendents també des de RAC1. Gràcies, Pau. Bona nit.
Bona nit.
11 minuts per sobre de la una de la matinada, la ràdio i els esports no s'aturen. Aquí a RAC1, ara ja sí, ens quedem i ens instal·lem a Florida, a Miami, on Leo Messi arrenca la seva aventura americana.
Todo está bien, no te tienes que estresar. A ti yo sola no te dejaré. Me enchulé la primera vez que la vi. Me enamoré cuando con ella bailé. Desde hace rato se quería pegar. Puso la espalda contra la pared. Y si yo bajo, ¿sabes qué le haré? Tú quieres mami.
12 per sobre de la una, ara ja sí, anem cap al Drive Pink Stadium, on allà hi tenim el Roger Saperes. Sape, la pluja va amainant, les teves previsions i perspectives meteorològiques estan encertant o no?
Sí, va fluixant. Però clar, també passa una cosa, que hi ha tanta aigua que ara a la que veus menys dius ja no plou, però és que plovia molt. No, jo crec que està fluixant ara mateix. Ens estàvem fixant que a l'interior de les boques es veu molta gent. Hi ha gent que s'ha refugiat. Jo tinc la sensació que han deixat entrar a l'estadi segurament gent que estava fora esperant. I aquí, diguem, no hi ha res al voltant, no hi ha cap edifici més enllà d'aquest pàrquing gran que et comentava. És una zona on no hi ha edificis, per tant, crec que la gent estava entomant la pluja fora i el que han fet és dir, passeu, veiem a l'interior de les boques molta gent amb l'impermeable posat, i tinc la sensació que com esperant a poder sortir ara que està plovent menys, però és només una sensació, jo crec que estan esperant, però molta gent que abans no el duia amb un impermeable posat i suposo que esperant l'ordre de que es pugui sortir. Ha afluixat una mica, continua plovent, hi ha menys llamps i l'anunci als marcadors continua sent el mateix, el d'ajornat,
Endarrerit.
Endarrerit per qüestions meteorològiques.
De concreció de temps d'aquest endarreriment, cap ni un encara, Sape?
No, no hem tingut cap missatge. El que ha fet l'Inter és replicar el missatge que hi ha als marcadors a través d'e-mail.
Doncs mira, com que avui hem aplegat un piló de veus aquí a RAC1 i un munt de veus per poder parlar del que és Messi, del que és la figura de Leo Messi, ens ho passarem bé aquesta estona a la ràdio i us acompanyarem fins que hi hagi aquesta presentació. I home, si havíem de parlar a Leo Messi, Sape, jo crec que era bo que saludéssim, i a més ho estem fent en directe i li agraïm molt, al periodista que primer el va entrevistar. Si havíem de parlar de Messi, només faltaria el gran Jaume Mercè. Hola, Jaume, què tal, com estàs? Bona nit.
Què tal, molt bona
nit. I gràcies per aguantar fins tan tard, que sabem que és molt tard. No arrenca això, Jaume, estàvem tots pendents d'aquesta posada a punt de Messi amb l'Inter de Miami, però de moment no arrenca. Esperarem encara uns minuts més, que això de la pluja ja sabem com va, però deixem que comenci preguntant-te per qui, per tu que l'has viscut i l'has explicat durant tota la seva carrera, què t'esperes d'aquesta etapa a Miami de Messi?
Jo el que m'espero és que no afluixi aquest